Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, a l'Amunt al Taló, la cita setmanal amb l'activitat teatral a la nostra ciutat, a Ràdio Sabadell, i amb l'equip habitual que puja al taló amb la màxima empenta, que cada setmana està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre tècnic, Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i la veu del programa, el Francesc Asens. I ara que ja han passat els Reis, el teatre a la nostra ciutat encara es manté dins l'empenta nadalenca. I aquest proper cap de setmana encara representaran Pastorets al Teatre Sant Vicenç. Però la situació continua sent la mateixa a nivell de la cultura. I no podem anar a Barcelona a veure teatre. I a partir d'ara tampoc podrem anar a les ciutats veïnes. Ara bé, la programació de teatre local podrà continuar sense alterar-se. Aquesta és la bona notícia. Per això, més que mai, és important que ens escolteu per consumir el teatre de proximitat que es fa a la nostra ciutat. I per això us proposem en aquest programa els continguts següents.
Amunt al Taló.
Després de repassar la cartellera teatral de la setmana amb l'Eloi Garcia, entrevistarem a l'Enric Company, responsable del grup de teatre de l'Acadèmia de Belles Arts, que presenten a partir d'aquest cap de setmana Casats per amor a la pasta. Després, l'Adrià ha anat a les representacions dels Pastorets al Teatre Sant Vicenç i va parlar amb el públic i els actors. I aquesta setmana toca humor, l'humor de l'Omertà del teatre amb el Jan Daunis i el Marc Pont. I acabarem parlant amb l'Elvira, que encara ens comentarà alguna obra de la cartellera professional que van a veure abans de començar el confinament comarcal. I amb tots aquests continguts comencem el programa d'aquesta setmana, que ens dona a que comencem, com sempre, amb l'opinió del taloner, en aquesta ocasió l'Elvira Franc. Escoltem-la.
El taló de fons.
Avui us vull parlar dels espectacles que els grups teatres han posat a l'abast del públic per mitjà de gravacions online. Un taló de fons, diguem-ne, que serà un taló de fons, és un taló d'internet, per dir-ho d'alguna manera. Davant la incertesa de si es pot tornar a repetir el tancament dels teatres i potser la limitació de mobilitat de les ciutats, o també pel toc de queda, que encara més o menys tenim, els horaris nocturns, els creadors i responsables de les ofertes teatrals van buscar idees i alternatives perquè els espectadors no es trobessin mancats de gaudir la cultura. Una d'aquestes idees és oferir via internet espectacles nous i d'altres que ja s'han fet. Així doncs, aquests vespres, que forçosament ens hem de quedar a casa i que són unes tardes molt curtes, ja que es fa fosc ben aviat, podrem gaudir des de casa d'un bon teatre. Permeteu-me, doncs, que us anomeni algunes de les ofertes que ja estan actives. Començarem, per exemple, parlant del TNC. Ja es pot veure el Decameró de Xavier Albertí. També, molt aviat, ara no sé si ja es pot veure, La dona trencada, de Francesc de Pinyon, i Maldites plomes, de Sol Picó. Seguiran unes tres obres curtes que es fan juntes, Solitud de Stromboli, Somnis i signes i símbols, i també després es posarà L'héroe, de Santiago Rusiñol. La resta de programació l'aniran posant d'aquesta temporada, l'aniran posant a mesura que es puguin anar estrenant. Aquesta oferta és gratuïta pels abonats del TNC i qui el vulgui veure tota la temporada, només pagant 29 euros, podrà gaudir de tots els espectacles fins a finals del setembre del 2021. També hi ha la modalitat de pagar 5 euros per un espectacle i també el podrà veure fins al setembre del 2021. Un altre teatre que també ha agafat aquesta modalitat és el Teatre Lliure, que ha programat aquestes tres obres que us diré i ja es poden veure ja. El Quadern Daurat, de Doris Lessing, La nostra parcel·la, de Lara Díaz Quintana, i Bonus Track, de Carol López. Totes tres obres us en vaig parlar en el programa. També, pels abonats del Teatre Lliure, és gratuït. Per qui vol veure només una representació, són 7 euros, i la poden veure durant 3 mesos, tantes vegades com vulguin. I per tota la temporada, els que no estiguin abonats, pagant 29 euros, també ho podran veure. Una altra oferta, pels qui li agrada l'òpera, els de l'òpera, el Gran Teatre de Liceu ha posat gratuïtament Don Giovanni, de Mozart, La Traviata, de Giuseppe Verdi, que no és la versió que estan fent ara, però És una molt bona versió, eh? Totes dues molt, molt boniques de veure. També hi ha altres ofertes, eh?, que estan en el canal de YouTube, com per exemple Cúbit, el grup La Ruta 40, El Chico de la Última Fila, de Juanjo Mayorga, Room, una de clowns per adults, que hi surt el Jordi Martínez, L'Art de la Comèdia, dirigida i interpretada pel paper principal per Lluís Omar, Frau, un espectacle de durada de 7 hores que es va representar al Teatre Grec, La Sonrisa Tiepes, el malaurat Pepe Rubianes, El Meteo Gronholm, de Jordi Galceran, que ara la tornaran a posar en escena amb diferents actors, i Adossats, per exemple, una obra del Sabadell de Ramon de Madaula, i per descomptat, moltes musicals de Goll de Gom, com Maricel, Antaviana, Escaramuix, Flor de Nit, o la mítica La Nit de Sant Joan. També podreu trobar musicals de la cubana, com Segada d'Amor, Campanades de Boda, o la reposició de Comeme el Coco Negro, que es va celebrar els 25 anys de la companyia. També Temporada Alta posa diferents espectacles, només per un preu de 3 euros cada un. I per acabar, ara sí que us vull recomanar una, que no se la podeu perdre, agafeu el moment que vulgueu. Una de les grans interpretacions de la recent desapareguda i estimada Montserrat Carulla, El temps de Coltuany. Una obra meravellosa, que segur que us agradarà, amb un gran repartiment i un text fantàstic. És digne de veure, i solament per recordar la Montserrat Carulla i veure, ja et dic, una de les grans interpretacions d'ella val la pena. Segur que hi ha moltíssimes, moltíssimes més propostes de teatres que podeu veure i que cadascú pot buscar el que trobarà una oferta més a la mida del seu gust. Feu, mireu teatre també per internet.
I arrenquem el programa d'avui, el primer d'aquest any 2021, fent un repàs a aquesta cartellera local, que és l'única que podrem disfrutar de teatre, i com sempre l'Eloi Garcia ens ho explica.
La platea indiscreta.
Bon vespre, Eloi, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume, i bon any.
Bon any. Com tenim la cartellera?
Amb 4 o 5 coses interessants per fer passar l'estona.
Doncs, escolta, ja saps que la cartellera que ens expliquis és pràcticament l'única que es podrà anar a veure de nivell de teatre. Els sabadellencs podran anar a veure teatre.
Sí, no, i a menys que tinguis alguna reposició gravada d'alguna obra de teatre.
Exacte.
De fa anys.
Exacte.
Si vols veure teatre de veritat, només tindràs això.
Sí, sí. Doncs vinga, explica'ns.
Vinga, el Teatre Sant Vicenç, encara tenen en cartellera Els Pastorets, fins al 17 de gener, el diumenge de 5:45, també el dissabte dia 9. També, encara si no l'heu vist, la comèdia Perfectes Desconeguts, el 8, el 15 i el 16, a les 8. Llavors, a la bàscula, recordes que prorrogaven l'Ocapi?
Exacte.
Aquest dissabte i diumenge, el dissabte a les 7 i el diumenge a les 6. El Teatre Arlequí estrena un altre de titelles amb La Rateta Presumida, això és tot aquest gener, els caps de setmana, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12 del matí, com sempre.
Els titelles, i... titelles de l'Arlequí.
Sí, sí, sí. I una estrena nova de la companyia Teatre Acadèmia Belles Arts de Sabadell, Casats per amor a la pasta, de Lluís Cocuà. Això és del 9 al 14 de gener, els dissabtes a les 7 i els diumenges a 6:45.
Doncs ara en parlarem amb l'Enric Company, que és un dels responsables de l'Acadèmia de les Belles Arts, que ens explicarà sobre aquesta obra.
Molt bé, doncs això és tot.
Doncs Eloi, perfecte, ens trobem la setmana vinent.
Apa!
Molt bé, adeu, a reveure.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat a la ràdio. L'entrevista.
I toca riure, que bona falta que ens fa. I enmig de tota aquesta actualitat pandèmica, la capacitat de distreure'ns i evadir-nos és una de les més preuades que ens pot donar el teatre. I per això, a partir d'aquest cap de setmana fins al 24 de gener, el Teatre de l'Acadèmia de Belles Arts presenten una comèdia, Casats per amor a la pasta. I hem trucat a l'Enric Company, responsable del grup de teatre de Belles Arts, perquè ens en parli. Bon vespre, Enric, què tal?
Hola, molt bé. I vosaltres?
Com esteu?
Doncs, pues bueno, com vosaltres. Amb molta expectativa per tot el que està passant i bueno, intentant nedar.
De moment ens hem salvat que, com a mínim, els teatres es mantenen oberts, encara que només siguin al teatre local, eh? a nivell local.
Ja.
Per tant,
sí.
Això ja em sembla que amb la situació en què estem és prou bona notícia, entre cometes, diguem-ne, no?
Bueno, perquè el teatre s'ha demostrat que en teatre, cinema, tot això, el contagi és molt difícil, està tot molt controlat.
Exacte. I, Enric, escolta, ens farem un bon fart de riure, no?, amb Casats per amor a la pasta?
Jo crec que sí. És qüestió d'abandonar-nos una miqueta cada vegada que tinguem una oportunitat d'anar a veure teatre o qualsevol cosa que ens pugui distreure i abandonar-nos en allò i estar una estona doncs, passant-ho bé. Sí, jo crec que riurem.
Perquè ens pots explicar una mica el plantejament inicial d'aquesta comèdia?
O sigui, el que es diu un spoiler, descaradament.
No arribar a aquest punt, però com a mínim per entendre una mica quina és la idea general.
És que jo sempre he dit que en el teatre no hi ha spoiler, perquè tu pots comprar l'obra, perquè l'obra de teatre aquesta segurament s'ha fet moltíssimes vegades, per tant no són spoilers. El teatre, anar a veure teatre, encara que hagis vist l'obra, sempre és nou, perquè hi pot haver un muntatge diferent, hi poden haver els actors i actrius doncs, que ho fan diferent, per tant... Bueno, bé, aquí el que es tracta és... parla de diners i parla d'amor, barreja els diners amb l'amor i al final doncs acaba bé perquè estan buscant els diners una família dins els diners de l'altra família i l'altra família busca els diners d'aquesta i la realitat és que al final surt l'amor i triomfa una vegada més l'amor.
Ja, i quin tipus de personatges hi apareixen? Són els personatges clàssics de Bonneville o quin tipus de personatge hi surten en aquesta obra?
No, jo diria que és una família, una miqueta, els papers són una mica exagerats, però jo diria que inclús pot ser gent d'avui, gent normal, gent de carrer, d'una família una miqueta adinerada, doncs que ha anat a menys, com moltes ja han hagut en aquest últim segle passat, i bé, gent que et podries trobar al carrer, gent que inclús li està passant això. Estan buscant algú per ajuntar-se o per viure i en plan de conveniència, no? Personatges són bastant d'avui, són bastant reals.
I a nivell de direcció, una obra que té totes aquestes... com tenen els vodevils, perquè podem parlar d'un vodevil, d'aquesta comèdia? Estic parlant bueno. Així de vodevil? O podem dir que és una comèdia, no arriba al nivell
sí,
de vodevil?
Sí, és una comèdia.
Doncs a nivell de direcció... No
una
sé
mica,
si...
perdona, una mica sí. Atrevida, una miqueta atrevida, però no en plan d'ensenyar... metes i traseros i els homes ensenyar coses allà de gimnàs. No és això. No.
I això a nivell de direcció, no sé si hi ha hagut algun plantejament doncs, de buscar una mica l'element sorpresa, que és el que trobem en aquest tipus de comèdia.
Val a dir que aquesta obra la dirigeix la Cesca Martínez, és la seva òpera prima. Val? La Cesca sempre ha estat d'ajudant de direcció amb mi i bé, coneix el que és la direcció des de fa 20 anys, eh? Vull dir, hem dirigit cinema junts, ella sempre m'ha ajudat en la com a ajudant de direcció, m'ha ajudat moltes vegades en els muntatges també, amb el qual ella porta un bagatge. No vull dir que sigui bo, perquè lògicament, vull dir, una persona que ha estat amb una altra, el que ha de fer és començar a dirigir ella. Però jo he vist, he vist pinzellades molt d'autora. No és que hagi fet un muntatge especial, eh? El muntatge, bueno, és clàssic, és una casa, una habitació d'una casa. Un menjador d'una casa on passa tot. Però, bueno, s'han fet uns moviments, s'han buscat, s'han aprofitat, nosaltres no sé si coneixeu tots els nostres oients, no sé si coneixen la sala de l'auditori de l'Acadèmia de Belles Arts, és un escenari que no té només que una
que
entrada
calçada,
interior.
Sí. No, que és com un auditori, no? Diguem que no té l'escenari en si no és molt alt.
Exacte. Bueno, en aquest cas a nosaltres ens agrada moltíssim que tingui aquesta alçada però té una dificultat que només té una sola entrada a l'escenari. Llavors, el que hem fet servir, el que ha fet servir la Cesca molt enginyosament, jo he vist els assajos, evidentment, i en proves de llum i so, i m'ha agradat moltíssim, perquè els actors i actrius surten de l'escenari i es barregen amb el públic. Van pels laterals i inclús accionen el seu paper des d'un costat, parlant, vol dir que el públic se sent una mica com si formés part d'aquell decorat. I això crec que ha estat una bona idea.
Mm-hmm. Molt bé, i com va sorgir el grup de l'Acadèmia de Belles Arts, doncs ja porta doncs una trajectòria últimament doncs que ha tornat a arrencar. Com va sorgir la idea de portar aquesta comèdia? Havíeu fet Toc Tocs i alguna altra obra més seriosa, doncs a Porta Tancada també, i com va sorgir doncs el fet de plantejar-se de fer aquesta comèdia?
Bé, el que passa és que també a vegades hem de mirar que els llocs on no hi ha directors, un de sol, pues arriba un moment que necessita a vegades un descans o un temps per poder-se plantejar quina obra buscar de nou. I em va sorgir la idea de que la Cesca pogués dirigir. Llavors, ella aquesta obra feia molt de temps, feia molt de temps que la tenia en ment. I em va dir, pues, em faria molta gràcia dirigir aquesta. I així es va ser.
Mm-hmm. Molt bé, i a partir d'aquí doncs ja va començar a preparar-la. Creus que les situacions que es plantegen, ja, bueno, has dit que els personatges doncs ja semblaven, es podien donar a la vida real?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo crec que s'han donat. Jo crec que s'han donat. Sí, sí. O sigui, el que dèiem, és un cas típic de matrimoni per conveniència. El que passa que, com t'he dit abans, al final pues, triomfa l'amor i bueno, tot està amanit i de color de rosa, no? Però sí, clar, evidentment que s'ha donat, i no només a aquest nivell, sinó a nivells molt més bèsties. Ja si parlem de les monarquies, si ho explicaràs.
Són, sí, per interessos, exacte.
Interessos total.
I aquesta obra... Digues, sí, sí.
No, anava a dir, a la millor, al final, no, al final no és tan amorós com aquest, no? Al final, doncs, l'amor, com en dic, doncs, bueno, doncs és al final acaba bé, doncs, perquè acaba, doncs, com ha d'acabar.
I aquesta obra, que és de Lluís Cuquart, que és un autor de teatre còmic català, creus que de vegades no és suficientment valorat aquest tipus de teatre? Perquè realment, a nivell doncs, d'amateur, les obres de Lluís Cuquart s'han representat moltíssim, i en canvi, a nivell professional, vaja, vull dir, no sé si pràcticament no s'han representat. No sé si està poc valorat aquest autor i aquest tipus de teatre.
Bueno, aquí tenim tots tendència a valorar les obres clàssiques, no? I això no és el que ens passa ara, això de sempre ha sigut. No? I bueno, doncs, el que passa que potser es valoren... En el teatre es valora, excepte muntatges de companyies professionals, que llavors sí que es valora molt la direcció, el muntatge escènic, tot això. En l'àmbit amateur, personalment, crec que es valora molt l'actuació individual, col·lectiva, val? De les actrius i els actors. Llavors, en aquest cas, clar, aquí sempre es planteja què es fa, una obra perquè la gent s'ho passi molt bé, o es fa una obra perquè els actors s'ho passin i el director molt bé, i uns quants del públic els hi pugui agradar aquest tipus de teatre. Tu abans has parlat de Porta Tancada de Jean-Paul Sartre, no? Doncs, clar, no a tot el públic li va agradar, no tot el públic esperava una obra així, no? I qui coneixia una mica aquest autor, pues, venia a veure precisament què passava allà, no? Clar, el més senzill és tirar-nos per això, que la gent s'ho faci molt bé, rigui molt i vingui moltes vegades al teatre perquè s'ho ha passat. Però de tant en tant els directors necessitem també fer alguna obra del més seriosa, diguem així. Val? I llavors sí que n'hi ha d'autors que fan obres, diguem-ne, d'un altre gènere. Val? però torno a dir, ens tirem molt per el que ja s'ha fet, per el que sabem que triomfarà, que sabem que la gent riurà, que la gent no haurà de rumiar molt. Estic parlant sempre des de la meva impressió i des del món amateur.
Val. I parlant ja de la companyia de Belles Arts, una mica com s'ha anat configurant aquest grup de teatre dintre de l'Acadèmia de Belles Arts?
Jo et diria que en aquest moment, bueno, i potser des de l'inici, no és mai... O sigui, com a companyia sí, és una companyia estable, però els que formen aquesta companyia no són sempre els mateixos. Això em fa molt recordar el nostre amic desaparegut, en Pau Donés, que amb el nom de Jarabe de Palo, quan havia de fer alguna cosa, doncs s'ajuntava amb una orquestra o amb una altra i feien doncs, aquell treball o aquella idea que ell tenia. Aquí passa, doncs, cosa per semblant, perquè actors, aquí hi ha molts actors i actrius que són professionals, que estan fent coses professionals, que són models, que fan coses de televisió, que perquè han passat molts actors i actrius, doncs que quan bé, doncs que quan tenen un espai de temps els ve de gust doncs, fer teatre i fer teatre en un lloc que no sigui tant de compromís i fan teatre amb nosaltres. Però en aquest cas concretament, i sé que tu personalment estàs vinculat o has tingut molt de vincul amb Sant Vicenç, doncs hi ha gent de Sant Vicenç. I nosaltres, a la companyia de teatre, ha fet teatre gent que està a Sant Vicenç. I no passa res. Perquè el que no podem tindre és actors o actrius hipotecats només amb nosaltres i després què passaria? Que cada vegada hem de fer obres, hauríem de fer obres que hi participin moltíssims actors i actrius. Perquè si no, què passaria? Que els tindríem esperant una temporada o mitja temporada que es faci una obra i que tinguin un paper. Doncs llavors, d'aquesta manera, tothom fa teatre amb diferents companyies i diferents grups. I és difícil, de moltes vegades trobem a faltar totes les companyies, trobem a faltar homes per fer teatre. Mm-hmm. És molt més complicat trobar-los. Els hauríem d'anar a buscar a les pistes de pàdel, els hauríem d'anar a buscar als clubs de tennis i a les sortides en bicicleta, perquè homes... costa bastant de trobar homes que facin teatre en plan amateur. Mm-hmm. Aquesta és l'idea.
I quina perspectiva de programació de futures obres després d'aquests Casats per amor a la pasta? Teniu ja doncs, pensada alguna altra obra per representar?
Sí, però això sí que seria un spoilerazo.
Sí, no es pot dir, no?
Que no et penso donar el gust. No, perquè encara tampoc no està... Bé, sí, potser et diria que pràcticament està definida i que és una obra on hi participa moltes actrius, on hi haurà més dones que homes.
Justament això que deia, que explicaves, no?
Sí.
Molt bé, doncs això, perquè els nostres oients doncs, puguin passar una bona estona, no es poden perdre aquestes representacions que començaran a partir d'aquest cap de setmana fins al 24 de gener, sí. Els dissabtes a les 7 del vespre i els diumenges a 6:45 del vespre també a l'Acadèmia de Belles Arts. I per tant, que això, ara que no es pot anar a Barcelona ni sortir del municipi, doncs que com a mínim poder anar a veure el teatre de proximitat, el teatre local, com aquestes representacions i, a més, per passar una bona estona.
Una cosa important, si em deixes sí, que digui, és que, clar, allà tenim un aforament màxim de 80 persones, amb el 50% són 40, doncs que és interessant si alguna família o algun grup vol anar a veure alguna representació, doncs intentar encarregar les entrades mitjançant una trucada i perquè ojalà que estigui sempre ple. Potser no serà així, però bé, en el millor dels casos podria trobar-se que no hi hagués espai.
Sí, perquè amb això del 50% la veritat és que els teatres s'omplen i la gent en té moltes ganes i s'omplen de seguida.
És que nosaltres ens quedem amb 40 persones, amb un aforament de 40.
Sí, els teatres petits ho noten molt.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Enric. Molta merda amb aquesta estrena i doncs estarem atents d'aquesta propera obra que presentareu doncs, per parlar-ne. D'acord?
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, evidentment, hi esteu convidats.
Moltes gràcies.
A vosaltres, adéu.
I després d'aquesta entrevista anem d'estrena, anem a veure com han anat les representacions dels Pastorets al Teatre Sant Vicenç.
Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui seguim d'estrena amb els Pastorets del Sant Vicenç, l'obra més tradicional del Nadal de Sabadell. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant. Hem vist una estrella
al cel. Bones, què us sembla l'obra?
Molt bé, molt emocionant. No hi pot haver-hi un Nadal sense Pastoret i almenys els hem tingut i estem emocionats.
Molt bé, ho han fet molt bé, tot i les mascaretes i tota la parafernàlia que han hagut de posar-se a la cara. Ho han fet molt bé i ho han aconseguit, que és el que importa.
Pues a mi m'ha agradat molt, la vaig veure també l'any passat i altres anys, i aquest any que eren nens, però trobo que l'actuació estigui molt més intensa, potser que altres vegades, molt xulo, molt bé.
A mi també m'ha agradat molt, han adaptat alguns trossos així al Covid i tal, i pues m'ha agradat.
Com ja m'esteu dient, teníeu moltes ganes de tenir Pastorets aquest any?
Sí, és una tradició i la veritat és que ja hem hagut d'adaptar-nos a un Nadal amb unes festes un xic diferents, organitzativament parlant. Almenys això no ens ha faltat i això penso que és important.
Sí, hi havia ganes i efectivament sense Pastoret ja hi ha hagut la joventut de la faràndula que no ho ha pogut fer per diferents qüestions. Com a mínim que una de les entitats de Sabadell emblemàtica s'ho hagi pogut fer és una alegria. Una alegria i ha fet il·lusió venir.
Home, no pensàvem veure'ls, oi? Oi que pensava que no els feien? I hem estat molt contents.
Ens ha agradat molt, la veritat.
A mi m'ha agradat molt.
Molt de mèrit que els hagueu fet. Molt bé, estem molt contents.
Teniu un dimoni que ho és de veritat, eh?
Doncs sí, perquè tinc gent de la família que hi actua. Llavors, clar, sí que ho esperava, sí. Tenia moltes ganes de veure'ls.
Jo em pensava que no faríem Pastorets i al final sí que els han fet i els he vingut a veure. I m'ha agradat molt.
I què us han semblat els canvis? Perquè hi ha hagut canvis adaptats a aquesta nova situació. Com els heu vistos?
A veure, els canvis jo suposo que ha sigut, evidentment, la mascareta, no? Això fa que els actors també pateixen més perquè han de cridar més. No arriba el missatge tan directament que quan, no? Els hi tapa el que és l'expressió de la cara, tot això, i ho han de compensar amb altres qüestions, amb gestos, amb expressions més corporals que no només de cara, no? I això realment ha estat treballat, s'ha notat moltíssim que ha estat treballat, eh? I després també, doncs, clar, molts personatges han hagut de desdoblar, no? I veies, doncs, que, per exemple, en escenes de dimonis no podien sortir tots perquè estaven fent altres coses, no? Vull dir que és lògic, però molt bé, o sigui que l'organització ha estat divina, molt bé.
Inclús la limitació, això, no? De 20 persones damunt de l'escenari, s'ha hagut de dur a terme, doncs, al límit, i llavors també el que m'ha agradat a mi és que han fet alguna miqueta joc amb la mascareta i així, alguna brometa, i que com a mínim treure una miqueta de ferro de tot plegat, sí, que m'ha agradat molt.
I ja per acabar, què els direu als nostres oients per aconsellar-los que vinguin a veure aquesta obra?
A veure, em remeto al principi, el que deia, no hi ha un Nadal sense Pastoret. A veure, jo també hi estic molt vinculada fa molts anys, i la que sents la música, els textos de Folky Torres i tot això, doncs ja t'emociona. Jo penso que és mantenir aquesta flama del Nadal amb Pastorets és el que la gent ha de venir. A banda de l'emoció que comporta passar la por, que fan els nens, que sempre hi ha els nens que criden, que si el dimoni, no sé què. Això és una emoció que pels nens també, que també els hi han de fer viure, tots els pares que puguin portar els nens, evidentment.
Que vingui tothom, home. Clar que sí, s'ha d'omplir. Encara que és més fàcil d'omplir, eh? Perquè, esclar, un seient sí, un seient no, de seguida s'omple. Yeah. Però s'ha de venir. Yeah. I ve de gust veure-ho, eh? Ve de gust, perquè la qualitat es manté tot i totes les restriccions. O sigui, que val la pena.
Doncs, malgrat que la coneixin, perquè, clar, és una tradició, no?, de cada any vindre a veure els Pastorets, doncs que estàs una estona que t'oblides una mica de tot, que entres dintre d'una història, que té imaginació, que és creativa, que és divertida, també. Doncs tot això, que vingui una estoneta a oblidar-se del Covid i aquestes coses, que vinguin a veure una mica d'art.
Sí, jo també el mateix, doncs que no hem de perdre la tradició de si cada any el van a veure i doncs gaudir de l'espectacle i oblidar-se d'una mica de tot, que ja ens toca disfrutar una mica.
Val, d'acord, doncs moltes gràcies. Bé, doncs ara estic amb l'Aina i el Llorenç, que fan els personatges de Jeremies i de Llucifer. Expliqueu una mica com ha sigut per vosaltres poder actuar aquest any en els Pastorets.
Una passada, la veritat, o sigui, com estan les coses, o sigui, la situació que estem, poder tenir un bri d'aire i poder aixecar el taló a rebre l'amor del públic i el carinyo i poder-ho fer en les condicions que siguin i amb la seguretat que faci falta. Però tot això per mi ha estat un plaer i un honor, la veritat.
I tant, sempre és un plaer fer una obra que és cultura, que és Nadal, i tot i les dificultats i els pocs assajos que hem pogut fer, ens n'hem sortit i estem molt contentes totes, sí.
Perquè quan vau començar a assajar?
Pues, la veritat, vam començar a assajar a l'octubre, però vam fer com un peron, perquè va haver-hi com les restriccions de finals d'octubre i mitjans de novembre, i aquí vam fer un peron. I després vam tornar a reactivar els assajos, així una mica correcuita, però la veritat és que hem arribat força bé, La veritat és que estem contents, perquè a part de ser correcuita, jo patia, perquè clar, hi havia pastors que eren el seu primer any que ho feien, o gent que s'incorporava nova, però no, tothom s'ha ficat molt les piles i hem anat molt bé, la veritat.
Apa, aquí, què vau sentir l'última setmana que va haver-hi que anaven a aplicar noves mesures o que no anaven... Veu tenir nervis? A veure què...
Sí, aquí tothom patia de si ens tancarien o no i seria molt greu perquè ja ens havíem esforçat, no?, amb pocs assajos a empenyar-ho fins al final i estàvem patint, però bueno, al final hem pogut.
Però ja entrant més en l'obra dels Pastorets, expliqueu una mica quins són els vostres personatges.
El meu personatge és el Jeremies, és un pastor que arriba al poble de on estan, que és Natzaret, sí, primer és Natzaret, i després se'n va a Betlem, però primer Natzaret. I allà estan, i arriba el Jeremies perquè s'ha de casar. I el pobre noi és tartamut. És tartamut i té un munt de situacions amb el Lluquet del Rovelló supercòmiques, amb problemes de llenguatge, de que no s'entenen, perquè ell és tartamut, i el Lluquet del Rovelló, de bona fe, se n'enfoten una miqueta. Bueno, els Jeremies també se n'enfot bastant d'ells. O sigui, tenen una mena de joc, un estil i una ronça bastant divertit, i aquest és en Jeremies.
El meu personatge, que és la Lucifer, és la crac, que és un dimoni, en realitat és la segona, no, amb més poder a l'infern, el primer és el Satanàs, i bueno, és la que s'encarrega una mica d'anar a portar sopa a la sala, a les sopes dels pastors, perquè s'adormin, fer que Josep i Maria no tinguin allotjament, i bueno, llavors al final s'enfada amb Satanàs i s'enfada amb tot el pla perquè no està sortint bé. I en un moment de complicació, però acaba bé, acaba, és de l'infern ella.
Perquè Lucifer, com he vist altres teatres, normalment és un home. Com ho portes, això, de que sigui una dona aquí en aquest teatre?
Bueno, aquí no és el primer any, és el quart any, de fet, que ho fan noies, i bueno, molta il·lusió, perquè des que era petita a mi em cridava bastant, tant de bo poguem fer personatges com Satanàs o Rovelló, però bueno,
està per veure. Ja s'anirà veient els següents anys a veure com evoluciona. I ja per acabar, què els direu als nostres oients per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra?
Ens fem un fart de repetir-ho, la cultura és segura, però és la veritat. O sigui, la gent aquí, sobretot al Teatre Sant Vicenç, la gent respecta, encara que siguis del mateix grup Bombolla, una butaca sí, una butaca no, per tant, tothom està separat de tothom, vale? Tothom va amb mascareta, i a part hi ha un munt de gent a personal de sala encarregada de desinfectar, netejar, que fan una feinada, pobres, venen aquí una hora i mitja abans preparant la sala, i o sigui, pel simple fet de la feina que fan per netejar desinfectar tota la sala, o sigui, ja us puc dir i assegurar que no hi ha cap sala més segura a Sabadell com la del Centre Sant Vicenç, perquè és que fan una neteja i ara encara hi estan, ara nosaltres marxem i ells encara estan netejant i tot, per tant, o sigui, només per la simple fet de fer la feina, tots aquests regidors i personal de sala, per mi, jo dic, super segur, poso la mà al foc.
Sí, 100% d'acord, ara més que mai recolzem la cultura i benvingut tothom.
Sí. Ja que és Nadal, però han de venir a veure els Pastorets, no?
I tant, fa Nadal això, és que clar, amb família i tot. No.
I aquesta setmana toca humor, l'humor del Jan Daunis i el Marc Pont, que ells ja sabeu que comenten de manera força esbojarrada l'activitat teatral, passa que pobres els estem posant molt difícil. Però tot i això, ens proposen l'humertà del teatre amb això. Escoltem-ho.
Dos pringats.
Dos capítols.
Molt Nadal.
Humertà del teatre...
I final de temporada, ja?
I aquests dos pringats?
Sí, senyores i senyors, aquests dos pringats... Som nosaltres!
L'humertà del teatre.
Amb Marc Pont i John Downey.
Què vol dir aquesta paraula? Humertà.
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 La llei del silenci.
Aquest diu aquí es queda aquí i ja està.
Segona temporada!
L'humertà del teatre.
Molt bona nit i benvinguts a Humertà del Teatre. Jo sóc Jan Daunis.
I jo sóc en Marc...
Pont.
I benvinguts a, malauradament, o no sé, doncs...
És molt fort.
A l'últim capítol de la temporada.
L'últimíssim.
Sí, temporada 2, capítol 2 i final de temporada. Dos capítols, què et sembla?
Això, què us sembla? Ni les sèries de Netflix. Res. No ho trobes enlloc, això.
No ho trobes. Ha sigut un... Ei, hola, comencem de nou, acabem. Gràcies, moltes gràcies, tanquem-te-lo.
No és una minissèrie aquella que dura una horeta i et fa la pel·lícula.
No, és una mini-minissèrie. És un nou format, això. Ens estan trucant de Netflix, HBO, bueno, tots aquests pels drets i tal. Però bueno, és igual, això ja ho parlarem un altre moment, eh?
Anem al quid de la qüestió. Hem estat desapareguts tot aquest temps per dos factors, concretament.
Concreta, Marc.
Un... nosaltres fem, dintre d'aquesta secció de Munt al Taló, un programa mensual.
Bueno, matitza, aviam. Sí.
Diguéssim que n'hauríem de fer un mensual.
Ara millor,
sí. L'últim que vam fer...
Va ser fa 3 mesos? Dos mig? Dos?
O 4.
Bueno, allò que... Jo crec que ens han canviat el telèfon i no ens truquen per això. Sí,
ens van canviar la DSL i, bueno, no sabem per on tirar ben bé.
I jo crec que ens han avisat per fer-ho perquè s'han quedat sense idees, eh? Perquè al final estàvem tancats a un baúl, allò amb pols, i han dit, vinga, va, truca aquells, que potser tenen ganes.
Segurament va ser per la pujada del Sabadell, hòstia, va guanyar un partit, hòstia, que heavy, perquè portava una temporada que... Déu-n'hi-do, però bueno.
Clar, i en aquells moments es va veure una mica amb eufòria i van dir, va, truca aquells dos que potser estaran contents, no?
Bé, sempre acabem de parlar d'esport, semblem el Basté.
Jo què sé, és igual, qualsevol excusa és bona per trucar-nos.
Escolteu, no, però a part d'això, la culpa no ha sigut del tot només per aquesta falta d'organització, podríem dir-ho, dintre del programa.
Que no hi és, que no hi és, per favor, Jaume Pont, t'estimem.
Ah, exacte. Un altre factor ho pot ser... És més, us ho explicarem d'una manera, com ho has dit ja abans...
Jugatona.
Oh,
ho he dit abans en un assaig, perquè no ho he dit encara aquí. Però sí, ho he dit.
Però m'ha sonat bé i t'ho he demanat de repetir.
Gràcies, Marc Pont. Sí. Jugatona. Jugatona és l'expressió de com explicarem per què hem fet només dos programes... Bueno, per què estem fent el segon programa i és l'últim d'aquesta segona temporada. Vinga, comencem.
Amb què ho podríem fer? Un paral·lelisme d'aquesta situació?
Oh, paral·lelisme, m'encanta aquesta paraula. Ho podríem fer amb el joc del Monopoly, us sona? Sí, aquell joc doncs, que tens certs diners i has d'anar comprant doncs, terrenys per després instal·lar-hi cases, hotels, per robar-li diners als altres, una mica com la societat d'avui dia.
Exacte, per tant, a què atribuïm la culpa general, diguéssim?
General, doncs, al terreny del capitalisme. Sí, aquesta és la primera casella, sí.
Què té a veure això amb...
Molt, molt bona pregunta, Marc Bon. El capitalisme és la casella que ens porta directe d'un saltiró, com si fos l'oca, cap a la venda, compra il·legal del menjar il·legal. Tot molt il·legal, no sé si ho has notat.
Sí, quin monopoli.
És molt il·legal tot.
Bé, segueixo sense entendre què té a veure...
Tu segueixo explicant, no? Doncs un cop compres aquest terreny, no? Et donen el terreny de la compra-venda del menjar il·legal i de cop doncs, aquest menjar il·legal et dona una targeta, I et diu... Oh! Suerte!
A la suerte del Monopoly, clar.
Totalment. Te ha tocado a usted una sopita,
Te ha tocado una sopita?
Una sopita calentita,
De pollo.
De pollo no, Marc,
caldo
no.
Un fumet de peix?
Tampoc, peix, no. De verdura
galets,
tampoc.
De galets.
Galets tampoc, no. Una cosa més refinada, una cosa més pija, una cosa més d'aquells de Sarrià, saps allò de peperos, allò...
De Sarrià només se m'acudeix que pot ser, no ho sé, de mandril o de ratpenat.
Molt bé! Ratpenat, l'has encertat. Sí, unes potetes, uns...
Un cruixent al final!
Ara ho has dit.
Sí.
Total, reps aquesta carteta, aquesta targeta, no? I dius, oh! I què et dona aquesta suerte, no? Doncs et dona un personatget que es diu... No, un xinès que se la pren aquesta sopa. No sé si...
Un xinès aquesta sopa?
Sí, és una nova carta del Monopoly que no la trobareu, és edició especial Humartà del Teatre. Sí, ja la posarem a la venda, de Juguetes Pepito. Me la saco del pito? Bé, no és igual. Total, que no, aquest personatge, el xino, es menja la sopa, tal, no sé què, i adquireix un poder especial.
Un poder especial?
Sí.
Bé, ja, anant al quid de la qüestió, per exemple, en un Monopoly veient aquests paral·lelismes...
Collons, deixa'm acabar, aquest poder especial és un virus que es diu Covid, no sé si et sona.
El Covid, vagament, però... Bé, vagament, sí. La casella, per exemple, de les estacions, eh? Com les definiríem en aquest paral·lelisme?
Ara, gràcies a això, podré explicar-te les estacions. Aquest xino amb el Covid el que pot fer és conquerir les estacions de metro, de tren, de Renfe, de tot. Allà. Posar hotels, posar el que vulguis. I què hi posa allà quan hi va? La Covid. Sí. Total, que aquestes estacions el que fan és passar la Covid, vinga, d'una punta a l'altra, d'una casella a l'altra, vinga, infectar.
Aquest monopoli, aquesta edició de monopoli, converteix el monopoli en un risc, no? Diguéssim,
sí. anar conquerint coses.
Per exemple, la casella de presó, què pot passar?
Oh, la casella de presó és magnífica. Quan tot està infectat pel Covid, sí? Diguem-ne que només pots sortir de les caselles en una certa franja horària. Si et passes, te'n vas a la presó.
Clar,
és així de clar.
El confinament perimetral, el confinament, diguéssim, comarcal...
Totalment. El confinament eclesiàstic... No, aquest no hi és, perdona.
Bé, no exacte.
Parlant d'església.
Totalment.
Parlant d'església, anem a les caselles aquelles que són tan cares. Va, explica-ho, Pont.
No, sí,
quines caselles cares tenim en aquest monopoli?
Doncs, com has dit tu, Jan, les més santes, les més eclesiàstiques, les més cultes, com dirien molts. Són totes aquelles caselles relacionades amb l'església, aquella que no pots ni tocar.
Ave Maria Puríssima.
Aquesta. De fet, us hem d'anunciar una cosa.
Sí, no, però com que hem tingut problemes, diguem-ne que, a veure, clar, ens han tancat els teatres per culpa d'aquest Covid, per culpa del xino, del ratpenat, del capitalisme, doncs, clar, l'humertat del teatre no ha pogut parlar de teatre, perquè no hi havia teatre de què parlar. Tot el que ens hem començat a plantejar de canviar el nom i dir-nos Omertà de l'Església. Ho estem parlant, doncs, que seria un programa informatiu, de quines hores faríem missa, no?
Maria, prego,
Va, magnífic, bon, magnífic. Estem... Sí.
Benvinguts.
Sí, de l'Església. Tenim les hores de les misses a les 8, a les 10, a les 12 i a les 6 del matí.
La missa del gall, del pollet, la gallina, de l'ou...
De l'ou... I no saps quina començar perquè no saps si és la gallina o l'ou. No, sí que sabem qui és el primer, és Jesucrist. Sí. Oh.
Perquè en molts llocs diuen que la gallina es diu polla, però això ja ho crea un debat.
Molt bé, perdó. Sí, no.
Sí, l'església, aquesta base això... intocable, sí. Que no podem tocar de cap manera. Bé, una mica ens ha passat això. Omertà, com s'ha vist afectada des d'aquest capitalisme, dèiem, amb aquest joc del monopoli, amb aquest paral·lelisme, com s'ha vist afectada? Perquè Omertà del teatre, com diu el seu propi nom, ens basem en la cultura que té la nostra ciutat, en concret Sabadell, i com ho és el teatre. Per tant...
Total, que quan vam tenir la cultura tancada, Omertà del teatre va morir en aquest moment, perquè no podíem parlar de teatre, però fa unes dues, tres setmanes vam veure una llum al final del túnel, no?
Un bri d'esperança.
Vam veure la reobertura de la cultura. Oh, magnífic! Oh, 50 puntos per magnífic!
Això que va afectar tants i tants actors, actrius, ballarins...
Artistes en general, sí, si vols.
Dins d'aquesta professió que es basen simplement de la cultura, aquesta mà que l'alimenta, que és la cultura, es van veure afectats i, entre d'altres, nosaltres també.
Sí. Total, van reobrir i ens vam alegrar molt, no? Però, ostres, aquí a Sabadell, perquè anem a concretar, és Omertà del teatre, no? I estem a Sabadell, encara no hem vist, ostres, una gran repercussió d'aquesta reobertura, no? Per què, Pont? Per què? Doncs perquè, home, per exemple... Aquest any només tindrem uns pastorets. Serà el primer any, podríem dir, de la història...
Que hi ha només uns pastorets a Sabadell.
I que no hi haurà debat de qui és el millor. És com si a la Lliga Espanyola li treus al Madrid o al Barça. Qui
ja
és el millor, no?
De futbol com el Basté.
Perdó, ens anem als esports. No passa res.
Com dèiem, a Sabadell, conegut pels seus dobles pastorets, uns al Teatre Sant Vicenç, representats, i els altres al Teatre de la Faràndula, uns pastorets que ni molt menys desvaloritzem per ser del Sant Vicenç, sinó considerats uns dels millors de Catalunya, i que nosaltres admirem i que ens sap moltíssim greu que aquest any no ens puguin representar per culpa de les seves mesures i anar tan a cort amb l'Ajuntament, per així dir-ho, des d'aquí transmetem el nostre dol.
Totalment. Ens sap molt greu que la Faràndula hagi hagut de suspendre la seva activitat. Però bueno, també ens hem d'agafar les bones notícies i és que el Sant Vicenç se les ha pogut empescar, suposo per aquest caràcter més independent que té, per poder fer els pastorets. És a dir, així, hi hauran uns pastorets a Sabadell i això és una molt bona notícia,
tot
realment.
Tot i així, amb certs estralls, perquè de la mateixa manera que s'ha obert la cultura, haurà d'obrir les seves portes amb un 50% d'aforament,
50%,
amb noves mesures...
Amb només màxim 20 actors dalt de l'escenari.
20 actors i prou, dels entre 50 i 70 actors que hi havia normalment.
Vull dir, serà una versió reduïda, a més també tindrem mascaretes dalt de l'escenari, a excepció del Satanàs.
El personatge del Satanàs.
Té una explicació científica molt clara, eh? Sí, i és que, com que viu a l'infern, té una temperatura corporal de més de 68 graus, i és una temperatura en què el virus mor. D'acord, llavors és l'únic que és immune, no?
Ves que el Covid no l'hagi fet el Satanàs propi.
Ojo, ojo, això ja entraríem a l'Omertà de l'Església. Millor que no, millor que no tornem a entrar, no? Però bueno, doncs, molt bé, sí, sí, sí.
Hem parlat d'una notícia positiva, com és, per exemple, que el Teatre Sant Vicenç obri les seves portes aquest Nadal als Pastorets de Sabadell. Des d'aquí animem a tothom que vagin a veure aquests pastorets que retransmeten aquesta ciutat i, de la mateixa manera, expressem el nostre dolor que no es representin al Teatre de la Faràndula, però també hem de parlar d'una altra mala notícia que afecta molt aquesta ciutat.
Hosti, estic mirant els collons de les males notícies, Marc.
L'última, et prometo que és l'última.
Collons, tio.
El Quinto del Ciervo.
Hòstia. Sí, sí.
El Quinto del Ciervo.
L'han hagut de cancel·lar, també.
Una cosa tan tradicional.
Sí, està sent un any d'allò de... T'ensenyo el caramel i llavors te l'amago, no? És a dir, et dono esperances per fer una cosa i quan ja estàs a punt, doncs vinga, i tallo la tita i et deixo amb boles al mig del carrer, no? Pum! Adéu! Bueno, és així, tu, és així. Ja
però
està.
Ja, fem una cosa.
Digues.
Hem expressat totes les males notícies...
Sí, però espera't, que tampoc hem parlat del Teatre del Sol, Perdona, hem de parlar del Teatre del Sol, que sí que el Teatre del Sol segueix una mica... Sí, no segueix amb les seves representacions habituals, però sí que, per exemple, aquest Nadal podrà fer doncs una mica de cosetes amb concerts, amb, bueno, alguna mica de representacions, que això és el que compta, no? Mantenir l'activitat cultural.
Aquesta cultura viva, exacte, a la nostra ciutat, una ciutat tan viva de cultura com ho és Sabadell, amb aquests quatre teatres que sempre intentem comentar per igual... Ja n'haig de dir, però...
Digues, Marc, digues.
Martà està seguint una mica intens.
Ho està sent. Entre el monopoli del xino, del ratpenat, del Covid, de tancaments, d'església, visca l'església i visca ser mare...
Està seguint trist, Jan.
Collons, Marc, sí.
Martà despodricava.
Martà eren feliços.
Estàvem contents.
Marc, però és que portem dos capítols d'aquesta temporada i és el final. Què ens ha passat?
Jan...
Què?
Ens hem fet grans, tio.
Vols dir?
No.
Vale.
Seguim sent els nens de sempre.
Sí, toma pel cul.
Bé, dit això, com heu vist, aquest capítol ha sigut una mica més intens perquè des d'aquí ens sap molt i molt de greu tot el que està passant a la nostra ciutat i a la nostra cultura, que ens afecta directament. Si Omertà no ha pogut veure aquesta llum al final del túnel fins després de tant i tant de temps, aquí estem, per despedir una temporada. I això...
Una temporada realment trista, perquè no, només hem pogut fer un episodi i aquest, que pràcticament no compta, perquè és el final. I bé, des d'aquí volem donar suport a tots els sectors de la cultura de Sabadell, que tirem endavant, que tirem endavant com estan tirant endavant, per exemple, l'Ajuntament, que ara ha estrenat una nova app Sincronitzats per intentar impulsar aquesta cultura, com també nous moviments com Impulsem la Cultura de Sabadell a Instagram, que ha sorgit també donar facilitats per impulsar aquesta cultura també.
Que, senyors, la cultura és segura.
La cultura és segura, la cultura és vida, la cultura dona opinió i crítica a la societat i, per tant, l'hem de mantenir viva. Collons, ens hem posat molt intensos, Marc, m'acabo en Déu. Acabem el programa i acabem la temporada amb un despotricament de la pitjor merda que ens ha passat mai, que és el Covid. Vinga, va.
Vinga,
el Covid
va.
És una
merda.
Una puta merda. Digue.
Què diuen una merda? És una...
És una basura.
Oh, això també.
Sí,
I què sí. Més?
I és, doncs és,
és... Una caca!
És tonto.
Ah!
El Covid és
ja
tonto.
Passat,
ara m'hi ha passat, ja ho sé. Ja ho sé. Perdó. No demano perdó, perquè és tonto.
T'estimem.
Jaume Pont, t'estimem. Gràcies per tornar-nos a donar l'oportunitat de fer aquest programa.
Ja n'estàs plorant.
No, m'estan sonant els ulls.
M'estan sonant els ulls.
Marc, per què som tan dolents fent teatre? No estem plorant, hòstia, quina puta merda és això?
Omertà del teatre!
Marc, per favor, para! Ara.
Seguirà.
Bueno, total, va, fem un bon final. No, para de fer
tallat. Abans d'acabar, molt important. Esperem que la cultura aguanti, que Sabadell la recolzi, esperem que els teatres puguin obrir tan aviat com puguin, perquè es preveuen obres noves,
molt intenses i molt maques. I collons, que si no hi ha obres de teatre, no hi ha un Martà del Teatre, me cago en Déu. Ja ho vam dir a l'anterior programa, ho diem ara acabant aquesta temporada de 2 episodis. Tristíssim, per favor. Per tant, si us plau, govern de la Generalitat, no ens toqueu més els collons, i deixeu la putíssima cultura en pau, Gràcies.
Dit això, moltíssimes gràcies, gràcies. Per ser així, sí. Escoltant Amunt al Taló i la secció de Omertà els dimecres a 9:45 del vespre.
Visca la vida, visca la cultura, i visca la felicitat.
Potser és el pitjor final que hem fet?
Bueno, potser és la pitjor temporada que hem fet de les dues.
Jo sóc en Marc Pons.
I jo sóc en Jan Downey.
I això és... Omertà del Teatre. Que sempre seguirem així.
Teatre de Frank.
I després d'aquest omertà del teatre, anem a repassar la cartellera, anem cap a Barcelona, diguem-ne, virtualment, a través dels comentaris de l'Elvira, a la secció Teatre de Franc, que com sempre l'Elvira és imparable, ella sempre puntualment ens ve a comentar les obres de la cartellera barcelonina, encara que no les puguem veure o que ens hàgim d'esperar potser més endavant o anar-les a veure per aquí a la vora, però ja no sé què hem de fer. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre.
Què hem de fer? Què hem de fer? Què ens expliques? Tens encara,
no ho sé,
tens...
perquè totes aquestes mesures... avui us parlaré d'una obra que la vaig anar a veure abans del tancament comarcal i que la feien a Barcelona, ara ja no la fan, i que el pròxim 9 de gener, o sigui dissabte que ve, a l'Auditori de Sant Cugat la tornen a fer. Però el sabadellenc tampoc hi podem anar.
Anar-hi. O sigui que...
A causa d'aquest tancament municipal. Però bé, jo us la comentaré perquè jo espero que suavitzin totes aquestes mesures sanitàries i que la tornin a reposar i que es puguin a veure i que el públic la pugui gaudir, perquè és una obra bastant interessant de veure, la veritat. No sé si l'has vista tu, Jaume.
Quina és?
El Monro la Mar, de
no,
Carles Batlle.
No l'he vist, però sí que la conec i l'he llegit.
Jo sé que l'has llegida.
Sí, això sí.
I clar, penso que els que han llegit l'obra o que més o menys saben de què va, doncs és molt interessant de veure-la, la veritat. Aquesta obra es va fer a la sala tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Una fictícia trobada de les dues estrelles cinematogràfiques, Sidi Lamar i Marilyn Monroe, interpretades per Laura Conejero i Elisabet Casanovas, respectivament, dirigides per Sergi Babel. Les acompanyen al repertori el David Baer, interpretant el paper de filòsof de Marilyn, i l'Eloi Sánchez, que fa el fill de Lamar. El motiu aparent d'aquesta trobada de les dues estrelles de Hollywood és la venda i compra d'un quadre. Lamar està arruïnada i ignorada pels cineastes, i Monroe, que ha arribat a la cúspide de la seva carrera, li vol comprar un quadre. A la seva conversa i trobada surten temes com el que van haver de fer per arribar a ser unes actrius reconegudes, la seva relació, totes les dues, de John Fitzgerald Kennedy i altres personatges importants d'aquella època. Però també parlen del nazisme, de l'art de la pintura i principalment d'una faceta desconeguda de la Lamar, ja que, a part de ser un símbol eròtic per la seva pel·lícula Ecstasy i altres que també va fer, també va ser inventora del sistema de transmissió de dades sense fils que va servir per espionatge en aquella època i que actualment és l'arrel del nostre wifi o del nostre Bluetooth. La Monroe, durant la conversa, s'emmiralla amb el declivi de la seva interlocutora, ja que, malgrat ser una de les actrius més sensuals del cinema, mai se l'ha reconegut com una gran actriu i dona lúcida i intel·ligent. I ara està arribant a la maduresa i veu en l'Alamar el seu futur. L'obra fa reflexionar sobre les dues dones que només van ser valorades pel seu físic i considerades sex symbols nord-americanes, i mai se'ls va reconèixer la seva intel·ligència. Però també tracta de la seva decadència quan arriben a l'edat madura i són oblidades pels cineastes. Igual que els préssecs o taronges mig podrits del quadre de Renoir que Monroe li vol comprar a la fracassada a la Mar. Grans interpretacions de Conejero, que encarna, tal com he dit, la Mar, i la sabadellenca Casanovas fent el paper de la Monroe. Totes dues molt ben caracteritzades, molt adequadament, cada una en el seu estil, i elles, amb els seus moviments i manera d'expressar-se, saben retratar el seu personatge fantàsticament. Monroe Lamar explora el glamour, les dèries i contradiccions de cada actriu, però també mostra com sota l'aparença frívola s'hi amaguen unes vides desventurades i poc valorades com a persones. L'autor juga amb situacions entrellaçades de temps i situacions i s'inventa uns secrets amagats que podrien haver passat, però segurament no van passar. I sap jugar amb els fets reals i amb altres de completa ficció. Un argument que fa que els espectadors es vagin sorprenent de la trama de l'obra i que gaudeixin de les magnífiques interpretacions i excel·lent direcció. Tal com he dit, la vaig veure abans del tancament. Esperem que la facin. I si no, ens haurem de conformar aquests dies de tancament municipal a mirar la televisió. I us vull fer una recomanació que en el taló de fons no l'he feta. Que ho acabo de saber, eh? Aquest dissabte, dia 9, tornen a repetir El fantasma de l'òpera des de Londres. És excepcional. La veritat, si no ho vau veure, que ja la van donar el primer dia de l'any, al matí, si no la vau veure, us recomano molt, perquè és extraordinària. Unes grans interpretacions, la música, les persones que els agraden els musicals, és de les millors que he vist, eh? I després, encara us he de dir una altra cosa. Avui, ara mateix, quan s'acabi el programa, també a TV3, podeu veure La importància de ser franc, que també hi surt l'actriu Laura Conejero, sí, amb un paper molt diferent del que us he parlat de la Lamar. Completament diferent. I que va ser premiada amb una butaca, amb un premi butaca, a l'actriu de repartiment l'any 2018. O sigui que quan acabi el programa, si voleu gaudir de teatre, connecteu TV3.
Molt bé, no està molt bé que donguin aquest suport a la cultura des de la televisió. No sabia que tornaven a repetir El fantasma de l'òpera, que van fer el dia 1, això és veritat, i no sabia que aquest dissabte hi tornaven. Doncs això, almenys, ja que no podem anar al teatre fora de Sabadell, doncs com a mínim ho puguem veure doncs a través d'aquests... No és el mateix, com comentaves, en el taló de fons, però com a mínim és poder gaudir del teatre d'una altra forma.
És una manera de consolar-nos, els que sempre anem a teatre.
Exacte. Sí. Escolta, Elvira, aviam si ens en podem sortir i suposo que ens puguis anar explicant, doncs, no sé si encara et queden obres al tinter per comentar-nos.
Alguna em queda, de que havia vist abans, però això s'acaba. Sí, perquè, sí. Per més que em veies abans, això, si dura gaires dies, doncs no tindré repertori.
Ens hauràs de tornar a explicar anècdotes, com ara fa un parell de mesos.
I intentaré buscar algun recurs, i tant. Però no vull perdre pas el contacte.
Oh, i tant, nosaltres t'esperem sempre aquí, ja ho saps.
I tant, moltes gràcies.
Molt bé, Elvira, doncs ens retrobem la setmana vinent. Moltes Perfecte. Gràcies per tots els consells i els suggeriments per veure teatre, també.
A vosaltres. Adéu-siau.
I avui es pot dir que es tanca el cicle nadalenc. Som a 6 de gener i ens acomiadem fins la setmana vinent. Recordeu que podeu escoltar el programa al podcast de Ràdio Sabadell i que tenim un canal de Spotify amb tots els programes penjats. Cuideu-vos i aneu al teatre, que és segur. Salut i teatre!
Amunt al taló!